Els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clar i Ràdio Mistelera, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvinguts a aquest nou número dels Camins de la Música. Si pareu una miqueta a l'orella, podreu escoltar allà al fons de tot el so de la banda un piano. Feu atenció. Avui anem a continuar així el nostre programa dels Camins de la Música amb la sèrie que anem a dedicar a les dones instrumentistes en el món del jazz. Perquè dones en el món del jazz han destacat des dels seus primers inicis, sobretot cantant blues, però com a cantants. Per què? Doncs perquè segurament, com encara la cultura masclista de l'època tenia un paper important i ha estat sempre en les històries del jazz una constant, la presència de dones als instruments en una banda de jazz o bé no era freqüent o quan existia normalment passava però desapercebuda per als crítics i als historiadors. Avui anem a parlar d'una de les primeres o segurament la primera dona que va destacar de manera notòria com a instrumentista i moltes més coses en el món del jazz. Estem parlant d'una persona que en la peça que acabo d'escoltar, el Muskrat Ramble, un clàssic absolut entre tres clàssics de la música Dixie, i en l'orquestra de Kid Ory tocava el piano. Estem parlant d'una joveneta d'en aquell moment 23 anys, perquè esta gravació és de l'any 22, i es deia Lil Hardin. Nascuda en Memphis, Tennessee, l'any 1898, la seva àvia havia estat una esclava que en l'any 1850 havia nascut en, també en Mississippi, i que va sobreviure a la Guerra Civil i va estar alliberada de la seva esclavitud un temps després. La seva neta, Dempsey, es va casar amb un tal William Harding, i després d'este matrimoni, una de les personetes que va vindre al món va ser la que després seria la nostra protagonista d'avui, Lil Hardin. Lil Hardin va començar a tocar l'òrgan en la pensió on vivien, perquè vivien de pensió, no estava la cosa per a tindre un lloguer d'una casa, eren gent absolutament pobra, que vivien en Memphis, com hem dit, en un barri que era el barri, en fi, de la prostitució, de la droga i dels nice club. Era un barri que no era precisament el millor lloc per a que s'educara una personeta. Per cert, les dues peces que heu escoltat eren el Dippermouth Blues i el King Porter's Storm, ja gravats amb l'orquestra de King Oliver un any després, l'any 23.
Georgia Maine, because he baked sweet jelly rolls. He's the only man on earth that could satisfy her soul. When she's all alone, you should hear her sing this song. I love you, Georgia Maine. I want you only, Georgia Maine. I'm by my lonely Georgia Maine. I'm blue for you, Georgia Maine. Sweet love and candy, Georgia Maine. So neat and handy, Georgia Maine. I love you. My Georgie Maine, your Mary Ann wants a Georgie jelly roll. Because the kind I have been trying, I'm known is always stealing. Oh, I can't use them. Georgia Maine knows how to kiss like no one can. That's why I want you, Georgia Maine, from Georgia land. Georgia Maine, I want you only, Georgia Maine. I'm by my lonely Georgia Maine. I'm blue for you, Georgia Maine, sweet love and candy, Georgia Maine, so neat and handy, Georgia Maine, I love you too. My Georgia Maine, your Mary Ann wants a Georgia jelly roll. Because the kind I have been trying, I've known is always feeling cold. I don't want them. Georgia Maine knows how to kiss like no one can. That's why I miss you, Georgia Maine, from Georgia land.
I guess I'd better leave you and go to some other main town. I guess I'd better leave you, go to some other main town. Like moaning, there's no one to moan but me. I feel just like moaning, there's no one to moan but me. I've had a blue song. that you ever had a new. About me leaving home with those old down blues.
Georgia Man i Hometown Blues són les dues cançons que heu escoltat en gravacions en les que molt probablement siga també Lil Hardin la que està cantant, a part de tocar el piano, en l'orquestra de King Oliver allà per l'any 26, segons la informació que me dona el disc. Estem en que esta xiqueta demostrava bones dots per al tocar els pianos o els teclats en general, perquè recordem que havia començat a tocar de l'orgue, havia estat tocant també, com no, en l'escola dominical de la parròquia, i ella sempre va estar molt interessada per la música, per lo que sa mare la va matricular en una universitat d'aquestes locals en què va estudiar música i, diguem-ne, cultura general. Però la seva forma de tocar no va passar desapercebuda i, entre altres coses, havia succeït que havia passat la Guerra Mundial i la Primera Guerra Mundial i la ciutat de Memphis s'havia convertit en un autèntic polvorí de problemes racials, per lo que la mare, la Dempsey, va agafar la seva filla Lil i va anar-se'n de Memphis cap a Chicago. Una vegada en Chicago, Lil va, l'any 1917-18, va trobar un treball com a demostradora de fulles de música en un comerç que es deia Jones Music Store. Com avui tenim els cascos que podem anar a escoltar la música del disc que volem comprar, en aquell moment les partitures, com molta gent no sabia llegir música, evidentment fins i tot els músics de les orquestes de Dixieland sobretot, i ella sí sabia llegir música, es posaven a tocar les partitures de moda en la porta del comerç i allí va trobar un treball que era interessant. Un dia, Jelly Roll Morton, ni més ni menys, va passar per allí i se va sentar al piano a tocar. Això va impressionar profundament a Lil Hardin i començar a tractar d'adornar les pàgines de la música que estava llegint i a començar a ser l'atracció de la tenda del senyor Jones.
Thank you.
Heu escoltat el Dippermouth Blues, un clàssic entre els clàssics, i el King Porter's Tomb, una altra peça clàssica de la música dels anys 20. Abans he comès una errada, perquè he dit la tenda del senyor Jones i deuria haver dit la tenda de la senyora Jones, perquè era una tal Jenny Jones la propietària. I com que era també agent musical, cosa que era relativament freqüent en les tendes de música, i coneguent les dots musicals de Lily, l'animà a que tocasse una banda de música o sí, i la posà en contacte amb la banda del clarinetista Lawrence Duhe, que enganyà sa mare, perquè sa mare no volia que se ficara en aquests saraus de les músiques perverses que estaven arrossegant pels carrers a la gent jove i per les sales de ball a la perdició, i enganyant a sa mare, com diguent, començar a tocar amb la banda d'aquest clarinetista. Allí la banda va anar agafant fama en els clubs de Chicago fins que es va assentar en un dels locals nocturns més importants, el Dreamland, i allí va ser on va conèixer a King Oliver, a Joe King Oliver, un trombonista inicialment i després cornetista, que li va oferir un lloc en el seu grup, el inicialment el Creole Jazz Band. Estem parlant de l'any 1921. Thank you. Going Away to Where You Off of a Mine i Froggy Moore són les dues peces que heu escoltat en l'orquestra de King Oliver amb Lil Hardin al piano. En aquests moments encara estem parlant, en aquest moment de l'any 23-24, les capacitats protagonistes del piano, llevat el cas de pianistes que ja tenien una certa anomenada, però en aquestes orquestres tipus Dixieland, la seva funció era una funció prou secundària, era una funció com de fondo musical, com d'acompanyament a tot el so de l'orquestra, i normalment no feien solos. Però de tota manera, les capacitats professionals de Lil Hardin i la seva capacitat musical i els seus coneixements de música, com hem dit, la varen començar a fer destacar dins del món professional. De manera que quan en King Oliver va decidir fer una petita gira per San Francisco, Lil va decidir que es quedava en la seva ciutat, en Chicago, perquè segurament també algú li diria a la seva mare, perquè allí no va tindre cap problema per a tornar a treballar en el Dreamland com a pianista. I allí coneixeria a un tal Jimmy Johnson, un cantant un poc més jove que ella, del qual s'enamoraria. Es casaria en l'any 1922 i es separarien al poc de temps, abans de l'any i escaig. Però estem en l'any 22, un any important perquè en aquest any King Oliver, amb problemes de dentadura que li feien problemàtic el tocar la seva corneta de forma adequada, de fet acabà dirigint només la seva orquestra i no tocant l'instrument solista, va invitar a Chicago a Louis Armstrong per a unir-se a la seva banda, des de la banda de Fletcher Henderson, i va ser allí quan Louis Armstrong va explotar com a músic. Ja sabem que va ser allí quan la Creole Jazz Band se va fer una enorme nomenada, perquè tant la força, la creativitat i l'ímpetu enorme de Louis Armstrong i la seva inspiració varen marcar absolutament l'orquestra de King Oliver, que va estar relegat a un segon pla. Lil Hardin el va veure amb molt bons ulls des del primer moment, i encara que inicialment les coses no semblaven que anaren a quallar, sí que finalment es varen juntar un cop que varen aconseguir separar-se dels seus anteriors matrimonis, perquè tant Louis com Lil estaven casats, com hem comentat, i en l'any 1924 es varen casar. Thank you.
you, even though I'll be denied. I'm inclined to be a little on the sentimental side. I suppose I should forget you if I had an ounce of pride, but I guess I can't help being on the sentimental side. How should I get over it? Laugh it off and say farewell. Say it just did well. But I'm not that way. I'm in hopes you'll think it over and perhaps be satisfied with a simple sort of poison on the sentimental side. Wonderful to look into your eyes and realize you give a little bit. It's wonderful to know that you love me. It's glorious to feel that I'm a part of you, sweetheart. To share your happiness is marvelous. How lovely love can be. Oh, dream that I'd be allowed through the doorway of heaven. I'm drifting high on a cloud. You're an angel and this is heaven, mama. It's wonderful to have your lips divine combine with mine and dream forevermore. It's wonderful to know that you love me. Oh, babe, you love me too.
I encara que en les peces anem a pegar un bot enorme, perquè les peces que heu escoltant ja són peces gravades en el Hot Five de Louis Armstrong l'any 38, on The Sentimental Side i It's Wonderful, amb la característica veu de Armstrong, anem a continuar contant-vos la vida i miracles de Lil Hardin. Estem comentant que durant els anys 24, 25, va començar la cosa a funcionar com a parella artística, de manera que tant l'un com l'altre estaven molt implicats en els arranjaments que es feien en el grup de King Collier. De fet, Lil Hardin tenia un pes enorme com a arranjadora dins del grup i ella també composava alguna coseta perquè ja començà a destacar també en aquest aspecte. De tota manera, Lil Hardin, que era una persona també amb una certa vista comercial, convenç a Louis Armstrong d'abandonar amistosament a King Oliver per a poder desenvolupar millor la seva creativitat i les seues noves idees. Evidentment, no és el mateix les dues peces que heu escoltat ara mateix que les anteriors. N'hi ha un canvi radical en quant al tipus de música, que encara que hagin passat entre les anteriors músiques que escoltaven i aquestes 10 o 12 anys, no era qüestió de temps, perquè hi havia gent en aquell moment que encara continuava fent música Dixie. Però Louis Armstrong va fer una enorme acceleració, va provocar un enorme canvi estilístic en el món del jazz, i Lil Hardin estava fent els arranjaments del grup de Louis Armstrong, o sigui que alguna cosa tenia a veure ella també en aquesta qüestió. De manera que, encara que momentàniament Armstrong se traslladà l'any 24 a poc de casar-se a Nova York, i Lil Hardin continuarà treballant per a King Oliver, de totes formes trenca també amb King Oliver, i el 25 ja munta un grup propi i comença a treballar per tercera vegada en el grup Dreamland, que era el primer grup en el que havia treballat com a professional, com recordareu.
No one to talk with, all by myself. No one to walk with, I'm happy on the shelf. Hey, Mr. Haven, save my love for you. Mama, I know for certain the one love through flirting, just you that I'm thinking of. Misbehaving, save my love for you. Like Jack Horner in a corner, don't go nowhere. What do I care? All your kisses worth waiting for. Believe me, don't stay out late, don't care to go home about eight, me and my radio. Miss Haven, saving love for you. Now, I'm no millionaire, but I'm not the type to care. Cause I've got a pocket full of dreams. Wouldn't take the wealth on Wall Street for the road where nature trots. And I calculate I'm worth my weight in gold rod. Oh, lucky, lucky me, I can live in luxury. Cause I've got a pocket full of dreams.
Suposo que no haurà passat desapercebut per a cap dels que esteu escoltant el petit solo, el deliciós solo que fa el piano en Enemy's Cabin, en la primera de les peces que heu escoltat, un clàssic entre els clàssics, i la segona és I've Got a Pocket Full of Dream, una clàssica també del repertori de Louis Armstrong, en el que intervé cantant, però aquest solo amb aquest piano tan suau, tan delicat, tan ben tocat, és una mostra més de la sensibilitat i de la capacitat de Lil Hardin, que a més era l'autora, segons està comprovat, de la majoria dels arranjaments d'aquest grup. El grup que era els Hot Five, que va ser el que varen formar a l'anar-se'n del grup de King Oliver definitivament, la parella junta Johnny Dodds al clarinet, el trombonista Kirori, que coneixien dels primers temps també a Lil Hardin, i Johnny Sansir al banjo. Amb aquests cinc instruments només fan un so que per a mi és molt més ple que el so una miqueta sorollós ja escoltat des de la perspectiva d'aquests moments que feien les bandes de Dixieland. I anem a deixar-vos ja per a escoltar una última peça també dels Hot Five, amb evidentment al piano la nostra protagonista d'avui, Lil Hardin, que una certa injustícia de la reglamentació i dels costums masclistes de l'època i de la legalitat americana encara en aquests moments la fan ser Lil Armstrong, o com a molt Lil Hardin Armstrong. Però bé, per a nosaltres, Lil Hardin, anem a escoltar una darrera peça.
Now all you girls come gather round, stop raving about your men. And let me tell you how sweet mine is, though he commits a sin. Cause when my baby makes love to me, it's murder. Now Now when he turtle doves me, that's murder. Now when he feels temperamental, I just let him have his way. I can only see him twice a week, he's a member of the PWA. Now when my baby caresses me, it's murder. But if he ever dispossesses me, I will commit murder. Now if I tell him that he's not mine, he turns into Frankenstein, makes shivers run up and down my spine. That's murder.
En esta pieza que acabo de escoltar estaba la veo de Lil Armstrong, ya en aquel momento. El disco en el que está se anomenaba Lil Armstrong and Her Swing Band. Es un disco grabado el 26 de octubre del 36 y en él está el seu grupo, un grupo formado por Joe Thomas a la trompeta, Buster Bailey al clarinet, Chu Berry al saxo tenor, Teddy Cole al piano, Huey Long a la guitarra, John Frese al saxo baritón y evidentment Lil Armstrong a la veu y als arranjaments. Perquè les cases gravadores, com ella era famoseta i tampoc cantava tan mal, perquè cantava francament bé, li feien gravar també amb la seua veu. El pròxim dia escoltarem a Lil Armstrong més al piano i ja com a líder solista del seu grup. Sabeu que esteu al 104.4 a Ràdio Clara, a la ciutat de València, i al 101.4 a Ràdio Mistelera, per allà, per la Marina. Esteu escoltant Els camins de la música, com sabeu, i el pròxim programa tornarem amb més Lil Hardy. Bona nit, bon dia, bona vesprada, amigues i amics, i fins al pròxim programa. Adéu.